Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El president palestí Mahmoud Abbas ha reclamat als líders mundials que deixin d'enviar armes a Israel. Abbas els ha fet responsables dels bombardejos sobre Gaza i Cisjordània que ja han provocat més de 40.000 morts en l'últim any de guerra. El responsable de l'Autoritat Nacional Palestina acaba de parlar de genocidi a l'Assemblea General de les Nacions Unides en un discurs precedit per uns aplaudiments més llargs de l'habitual. Abbas ha tornat a reclamar la solució dels dos estats i ha afegit que Israel no mereix ser un estat membre de l'ONU.
No marxarem. No marxarem. No marxarem. Palestina és casa nostra.
Més notícies. Martí Ferrero.
Revés de la justícia europea, Carles Puigdemont i Toni Comín. El Tribunal de la Unió ha avalat la decisió del Parlament Europeu de deixar-lo sense escó a l'Eurocambra perquè fa 5 anys no van anar a Madrid a jurar la Constitució. La sentència complica que Comín pugui exercir com a eurodiputat aquesta legislatura. Tots dos ja s'han declarat sorpresos i preocupats i denuncien que els genera indefensió. Alerten que la sentència obre la porta que els estats puguin subvertir els resultats de les urnes amb requisits que tillen de contraris al dret europeu en referència al cas espanyol d'haver de prometre o jurar la Constitució per poder adquirir la condició d'eurodiputat.
El Departament de Política Lingüística posarà en marxa un pla de xoc per millorar l'aprenentatge del català entre les persones adultes. Ho ha anunciat el conseller Francesc Xavier Vila en comissió al Parlament després d'admetre que l'oferta actual per aprendre aquesta llengua no és suficient.
Hem de reconèixer que ara mateix encara no som capaços de cobrir tota la demanda existent i que, de vegades, quan la cobrim, no ho fem amb les condicions totalment necessàries. Ens proposem de posar en marxa un pla de xoc pel qual volem incrementar el nombre de cursos a tots els nivells, augmentar l'oferta de cursos en horaris de màxima demanda, intensificar l'oferta d'inici de cursos tot l'any, millorar el sistema d'inscripció als cursos en línia per evitar les cues tant en línia com presencials.
Mobilitzacions aquest matí davant les seus d'organitzacions empresarials a les principals ciutats espanyoles per defensar la reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja. Els convocants, UGT i Comissions Obreres, també han volgut pressionar el govern espanyol perquè aprovi la reforma encara que la patronal s'hi oposi. Javier Pacheco és el líder de Comissions Obreres a Catalunya.
Ja val d'enredar ni de marejar la perdiu. Si la patronal no vol incorporar-se a un acord tripartit, ha de tancar l'acord amb els sindicats i començar a portar la proposta de llei al Congrés dels Diputats i les Diputades. Per tant, un missatge clar al govern: s'ha esgotat el temps i ha de començar a tancar l'acord amb l'àmbit sindical.
La ministra d'Infància i Joventut, Cira Regi, reconeix que la inversió de l'Estat en polítiques de suport a la infància i la família està molt per sota de la mitjana europea i marca l'augment d'aquesta partida com a prioritat per sumar socis del govern espanyol de coalició en l'elaboració dels nous pressupostos estatals. Barcelona, Sara Cañete, bona tarda.
Hola, bona tarda. La ministra Rego assenyala que Espanya és la quarta economia més forta de la Unió Europea, però que la seva inversió en polítiques destinades a infància i joventut està com a mínim un punt per sota de la mitjana del que inverteixen la resta de països. Una contradicció, diu, en un context on un terç dels menors de tot l'Estat, les mateixes xifres que aquí a Catalunya, estan en risc d'exclusió social.
Invertimos en políticas públicas de apoyo a la infancia y a la familia solo el 1,5 del PIB. Casi un punto por debajo de la media europea. Por tanto, se trata de una contradicción inaceptable.
La ministra ha fet aquestes declaracions convidada al fòrum social organitzat per la Fundació Pere Tarrés. Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports amb Damià Aguilar.
La setena jornada de futbol de primera es tanca avui amb tres partits. A les 7, Espanyol-Villarreal i Las Palmas-Betis. A les 9, Celta-Atlètic de Madrid. Des de 6:45 farem tot gira a Catalunya Ràdio amb el partit de l'Espanyol. El Barça treballa per incorporar el porter polonès Wojciech Szczęsny, de 34 anys, que podria passar la revisió mèdica aquesta setmana. En bàsquet, l'alè sèrbia Caterina Zec fitxa pel Joventut de Badalona. A l'Uni Girona, lesió d'Ainhoa López, que té un edema ossi al peu esquerre. S'ha publicat el calendari provisional de MotoGP 2025, que tindrà 22 curses. El Gran Premi de Catalunya Catalunya es disputarà els 6 i 7 de setembre. El Mundial de Zúrich, el paraciclista de Viladecans, Sergio Garrote, s'ha proclamat campió del món en ruta. Garrote, que ja havia aconseguit la medalla de bronze a la contrarrellotge, ha guanyat ara l'or a la prova en ruta. A la Copa Amèrica de Vela, empat a un entre Ineos Britannia i l'Una Rossa italià a la final de la Copa Louis Vuitton. Els italians han guanyat la Copa Amèrica Juvenil.
Fins aquí les notícies.
Fa l'efecte que aquest any serà tranquil. Però al matí de Catalunya Ràdio, aquest any passaran moltes coses. Agafeu-vos fort, que ens ho passarem bé.
Atreveix-te a escoltar-nos. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. De dilluns a divendres, de 6 a 1.
Teníem moltes ganes de tornar.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Allarguem la sobretaula. Sobre taula avui, especial llibres amb en Malcom Otero, amb la Llucia Ramis, ja que som a la setmana del llibre en català, al passeig de Lluís Companys, i serem fins a 6:45 de la tarda. I amb la Marta del Cor estàvem parlant, escolta'm, què hem de fer, què podem fer amb els llibres que ja hem llegit, evidentment, i que no volem conservar a casa. Hem vist un parell d'opcions, portar-los a la biblioteca en un cas, sempre d'acord amb ells, que ens ajudaran a donar-los una nova vida, o si no, aquesta opció a Girona, a prop de Girona, que es diu Connexió Papirus.
Sí, ens l'ha descobert la Carme Fenoll, i jo he estat investigant una mica perquè m'ha generat molta curiositat això de Connexió Papirus, i he descobert que, a més de vendre llibres, que ja us dic, a 2 euros els d'adults i a 0,5 euros els infantils i juvenils, per tant, si no en teniu molts i en voleu comprar, doncs pot ser una bona opció, també en distribueixen de forma gratuïta a diferents punts de Girona, i una de les coses que fan és instal·lar com nius de llibres a carrers amb obres de l'autor que els dona el nom.
Ai, que maco!
És preciós. Sí, per exemple, a la plaça Maria Mercè Marçal, que hi ha Salrà, deixen llibres gratuïtament de Maria Mercè Marçal.
Sembla preciós.
És preciós.
Rudo.
També fan donacions a biblioteques, entitats, escoles, el que us deia, que en distribueixen a altres llocs, fins i tot a altres països. He descobert que l'any passat van enviar 30.000 llibres de persones que van donar als que ja no volien a casa seva a Hondures, en col·laboració amb cases de cultura d'allà. I com que és un projecte més sense ànim de lucre, tot el que recapten ho destinen a finançar activitats de lectura i d'escriptura. Sí, un projecte preciós. Ara bé, sempre, això reteniu tot, si us plau.
O que la del cor es posa en plan profe.
Sí, sempre. Abans de dur llibres a la biblioteca, heu de trucar per saber la seva normativa, perquè no us passi el que ara al principi ens deien la Llucia i el Malcom, és que diuen que no els accepten, perquè cadascú, doncs això, té normes particulars, i no heu de fer el que fa el Malcolm, i que la Carme Fenoll té batejat com fer un Marcelino Panivino.
Perquè els solen deixar, a vegades, quan les biblioteques estan tancades, allà a la porta, i et trobes caixes de llibres trencats per tot arreu. Algunes biblioteques públiques reben llibres plens de bitxos i plens de fong. No, evidentment, tot això no pot tenir una nova vida, perquè faria més mal que bé.
Puntualització.
A veure, puntualitza, perquè jo he d'afegir una altra cosa.
Primer, només deixo llibres bons.
Val.
Això,
però per què de nit?
Perquè
sap que està abandonant el llibre. Sí. És que portes antifàs, també, per fer-ho.
Clar, ara t'he de dir una cosa, perquè hi ha llibres que... Estem parlant de la segona vida dels llibres. Hi ha llibres que no es mereixen una segona vida. No es mereixen ser llegits per ningú. Jo, a vegades, que la gent que tenim molts llibres, jo tinc més o menys una imatge més o menys exacte dels llibres que tinc, però de tant en tant et trobes un llibre i et trobes un llibre de Lucía Echevarría. I què fas? Aquest llibre ha d'anar a la galleda automàticament. Doncs no tots els llibres han de tenir una segona vida.
Bé, Lucía Echevarría, bona tarda.
Si és el cas, sempre hi ha l'opció de la deixalleria. Escolta'm, que en paper reciclat es fan més llibres.
I no feu allò tan marrano, perquè sé que algunes poblacions estan tenint aquest problema, que és anar a deixar els llibres a la bústia de retorn.
També.
Perquè hi ha molta gent que deixa llibres propis a la bústia de retorn i estan saturant les bústies de retorn de llibres.
No donis idees.
Bueno, sí, millor que calli.
Aquesta gent els direm Marcelinos a partir d'ara.
En fi, més opcions, Marc.
Per tant, això, si el llibre està ja que camina sol, el millor que podeu fer és portar-lo a la deixalleria, com us deia, i estigueu tranquils, perquè la Biblioteca de Catalunya s'assegura de tenir 3 còpies de tots els llibres. Oh. O sigui, no dependrà de vosaltres la salvaguarda del nostre patrimoni literari. Estigueu tranquils. Opcions, altres. Buscar un punt d'intercanvi de llibres. Són llocs on tu deixes els teus llibres perquè altres lectors els puguin gaudir. En podeu trobar als centres cívics, també en ajuntaments, en espais joves. De fet, si poseu al cercador punt d'intercanvi de llibres i al vostre municipi, us en sortiran una pila.
Hauríem de fer un Google Maps, una pestanya específica.
Ah, està bé, això.
Hi ha tràfic, no? El tràfic, sí. I intercanvi de llibres.
Doncs això, mira, ja jo vaig fer proves en diferents llocs i me'n van sortir a tot arreu, eh?
És que passa que el book crossing és d'estilar i al final el que et queda és les excrescències de la literatura. És a dir, tu arribes, tu poses un llibre a bot, endus un altre, al final d'un mes només queda merda.
Ai, va!
Vols dir?
És així, la novel·la romàntica...
Bé, però és veritat que si el deixes al carrer... No dura gaire.
No. Mira, l'altra opció, similar, jo ho faig a la meva comunitat, no sé si ho fas tu també, Malcom,
sí,
em sembla que ho has sentit.
Sí, jo faig a l'escala, sí, sí.
A l'escala jo tenim un grup al xat de veïns, jo envio una foto i dic, aquests llibres, qui vol quin? I em diuen, jo vull aquest, i els diposito a les bústies, i si no, els deixo al replà durant 24 hores, els que no desapareixen ja fora, però els que desapareixen, doncs mira, algun veí s'emporta una lectura gratuïta.
I mira, i ara que parlem dels punts d'intercanvi de llibres, hi ha una altra opció similar, aquesta és molt romàntica, ara porta més feina, és el passar llibres, o el que heu anomenat el book crossing en anglès. Consisteix a deixar llibres a llocs públics per tal que altres persones els recullin, els llegeixin i els tornin a deixar. Però primer, si ho voleu fer bé, heu de registrar el llibre a la pàgina oficial de Book Crossing. Llavors, allà us dona un identificador. Amb aquest identificador, deixeu el llibre i llavors qui el troba registra, entra amb aquest número a la web i llavors sap qui l'havia deixat. Llavors,
home, com, bonic.
Seguir... Deixar les dades i l'empresa les ven després.
Que, i per què vols aquestes dades?
No, però amb això del book crossing seria molt xulo saber qui et deixa aquest llibre. O no, que et deixa alguna nota.
És que
mira, te'l deixo perquè m'ha agradat molt aquesta part del llibre.
I el que pots traçar com tota una geografia, un recorregut de que ha fet aquest llibre, d'una ciutat a una altra, d'unes mans a unes altres, d'una llibreria a una altra. Bé, i una altra opció, aquesta és molt òbvia, però que a vegades no ens passa pel cap, que és simplement regalar-ne a persones doncs, que us estimeu, amics, a familiars. Ara bé, sobretot que siguin llibres que us hagin agradat. Vale, perquè si no més
per favor,
un
si
regal,
no sí, un regal enverinat.
És el que l'Elisenda em va descobrir, que es diu un onco.
Home, un onco, és on collons ho poso.
Exacte.
No? Els pongos en castellà, un onco, on collons
ho poso. Això no és un regal. I encara us porto una cinquena opció, que és portar-lo a una llibreria de segona mà. N'hi ha diverses, però una de les més conegudes és la Rerrit. N'hi ha una quinzena a tot Catalunya i com a mínim en teniu una a totes les capitals de província. I com funciona? Doncs escoltem l'Arnau Duran, que és responsable d'una botiga Rerrit.
Fem compra-venta de llibres usats, els comprem a un preu simbòlic, són 25 centímetres la unitat, i després es venen segons la quantitat que s'endú al client. Comença per un llibre a 4 euros, a partir de 2 baixa a 3 euros la unitat, i a partir del 5è llibre ja és a 2,40 cada llibre, que és el preu mínim de venda a botiga.
No, està bé, està molt bé, sí, tant. No sé si sou usuaris aquí de la Rerrit, eh?
Sí, ahir vaig passar per davant, justament, per una de la Rerrit. No sé si són vàries, vaig passar per una.
Sí, sí, n'hi ha moltes. I a Barcelona, una pila.
Des d'aquí vull fer una crida a tots els que ens dediquem a fer crítiques i ens envien llibres gratis. No, els llibres que us regalen les editorials no els porteu a Rerrit.
Això és...
Perquè feu competència al mateix llibre...
Oh, que lleig, no?
No, és que tu saps que les editorials una època feien una marca d'aigua per saber qui era el periodista. Després és igual.
Ah, però una marca d'aigua per cadascun dels periodistes.
Sí, o per mitjà, saps? Però després no es fa, perquè això és temps.
Clar.
Però és lleig, perquè tu poses un llibre nou... Al circuit, quan estàs tu apostant per un llibre de venda nou que has fet un esforç.
Regala la teva mare.
Aquest, exacte.
Sí. Ah, per favor.
Va, si heu descobert això de Rerrit i us interessa, anem a descobrir quins són els tipus de llibres que hi podeu portar.
A Rerrit ens hem especialitzat en llibres dels últims 30 anys, és a dir, dels anys 90 en endavant, i el que segur que en principi no treballem són tot el que són temes d'enciclopèdies, revistes, col·leccions... o el llibre de text escolar. Però de la resta, de tot, tenim des de llibres de cuina, contes, novel·les, assaig, història... Sí que és cert que a vegades hi ha llibres que, per tema de sobreestoc, per exemple, van ser com grans bestsellers, tipus, jo què sé, El Código da Vinci o Les 50 sombres de Grey. Llavors, això ho rebem molt sovint i potser a vegades sí que pots trobar-te que, tot i que compleixi els criteris Rerrits, et diguin que no per un tema de sobreestoc. Però són casos molt puntuals, la veritat.
Doncs mira, moltes opcions, Marta,
sí,
hem donat.
Sí, si ens seguiu guardant és perquè voleu i perquè...
Demà ens trobarem amb un piló de llibres a Catalunya Ràdio.
Els portarem a Catalunya Ràdio.
Sí, els netegem entre els oients.
Clar,
ja està.
Marcelinos.
Lots de llibres, lots de llibres. Sí. A tot això, abans de tancar la sobretaula, m'agradaria llegir un comentari fet a xarxes que és força interessant. Esther Vallès.
Ens ha arribat el comentari de l'usuària Neus Vallvé, que ha dit, aprofitant que avui sou a la Setmana del Llibre en Català, podríeu preguntar per què les editorials no es poden posar d'acord a fer els lloms dels llibres tots en la mateixa direcció.
Això. Alerta.
Això és molt important.
Però espera't, perquè molt abans hem parlat amb una persona molt important del sector i hem dit, calla, per què nosaltres especular a veure per què no ho fan o per què ho fan? Deixeu-me saludar de nou el president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Lilia Pèrdigo. Ilia.
Bona tarda.
Per, com es diu això? Per,
Al·lusions.
Per al·lusions. Per al·lusions. Per què no ho feu tots els lloms igual en la mateixa direcció?
Bueno, perquè hi ha tendències, i a la francesa, i a l'anglesa, i cap per avall, i cap per amunt, i sí, no ens posem d'acord, però...
I no podem fer la catalana?
A la catalana.
Amb quatre barres.
Petits eixerits.
Per tant, no hi ha manera de posar-se d'acord.
Bueno, i aquí jo crec que la majoria els fem igual, que per... sí.
D'esquerra a dreta, de dalt a baix.
D'esquerra a dreta.
No? Ho dubtem una mica,
divergiríem.
Això, eh?
Jo, quan miro els llibres que tinc, és vera que n'hi ha molts que... sí, potser sí, però cada dos per tres has de com sí. girar el coll.
Però tot quan algú mira la teva biblioteca, no? Que veus algú que està fent allà com si ballés.
Sí, sí. És que hi ha un costum que ho diu, que és la gent que col·loca els llibres per editorials.
Uf.
Saps que això, perquè es fa per colors i queda molt maco, perquè tots els d'un editorial són d'un color. I clar, en aquest sentit, tots veus que les editorials canvien. Tal. Jo, com que tinc tot més o menys desordenat, jo crec que a mi m'és igual. Gires una mica el cap, t'acostumes, llegeixes. A mi em sembla que té poca importància, però és veritat que jo sí que tinc una queixa, és el format dels llibres, però dir, els llibres que són massa grans i no hi caben, que has de posar horitzontalment.
Els horitzontals, sí.
Aquests, hi havia una col·lecció de Plaza, fa molt temps, que es deia Areté, que eren llibres de gent que venia molt, i eren tan grans que no hi cabien en les mides normals. No feu això.
No, això fa molta ràbia. Això fa molta ràbia, editors, no ho feu. Preneu nota, no?
No, sobre les dimensions, totalment d'acord. Tens la teva lleixa, està totalment estructurat, arriba aquell llibre que doncs l'acabes posant en horitzontal, però sí, sí.
Acaba fent nosa.
Sí.
Ilia Pèrdigo, moltes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada.
Ara el tornarem a trucar, no?
Ara el tornarem a trucar. Quan ens avorrim d'alguna cosa, el tornarem a trucar.
Fins les 9 estarem aquí.
Perfecte.
Així, quan vulgueu, aquí.
Marta del Cor, Esther Vallès, Carlos Baraibar, Malgo Motero i Llucia Ramis. Moltes gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Ja marxem?
Ja marxeu. Ja marxeu. Bueno, queda't, si vols, perquè ara farem una pausa i a la tornada, Bernat de Déu, el nostre filòsof de capçalera, per què hem de llegir? Uau.
Em quedo.
Sí, eh? No s'hi posa per poc, la criatura? Ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes, amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tandal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. El pla contempla un servei alternatiu per carretera i encaminaments a metro pels viatgers de les línies R2 Sud i R2 Nord. Els serveis regionals circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes alteracions a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
La motxilla del Titó és suau com el cotó.
Es diu Sant Solet.
La motxilla del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Film Symphony Orchestra presenta la seva nova gira, Tarà. Les bandes sonores que més t'emocionen en un impressionant espectacle que us farà arribar a l'èxtasi. Dune, Origen, Oppenheimer, Troia, Gravity, Forrest Gump i moltes més. El 13 d'octubre a l'Auditori de Barcelona. Tarà, ja a la venda a filmsymphony.es.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
I ara entrem al búnquer.
Ah, intenta ser vegà ara. Carden unes hòsties, nano?
Ah, sí? Bacon vegano, 100 euros.
Hòstia, collons, tu.
Ja me'l compro de veritat, no?
Clar, clar.
Que si és vegà has d'anar a buscar bacon, és que tens un problema. Eh?
Clar, els vegetarians i vegans, que aneu a buscar coses que s'assemblen a la carn, no? Si no t'agrada, no t'agrada.
No? Ah! Ara volem un Frankfurt.
Ara volem un Frankfurt. No. Ah, volem la col en forma d'hamburguesa.
La col té forma de col.
Té la dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un quart i mig de 6 de la tarda. Malcom Otero, tu no te'n vas ni amb aigua calenta, eh?
Jo no marxo mai. Mai.
T'agrada, ets part del mobiliari.
Doncs, una cosa, Lídia. Digues. Bona tarda.
Bona tarda. Bernat de Déu, bona tarda.
Vosaltres que ho sabeu tot, d'ençà de fa mig any o quelcom semblant, sí? Hi ha algú que ha canviat el disseny dels sí. taps de les aigües. Sí. Heu tocat
sí.
aquest tema?
Sí, Val. Hem tocat aquest tema. Els taps de les aigües...
Mereix mal.
Mereix mal i mereix més mal encara la gent que ha fet que això sigui així. Per què es fa? Perquè la gent no era capaç de reciclar-ho tot junt.
Bueno.
I ara es fa així, perquè així podem posar-ho a la brossa, reciclant-ho tot junt. O sigui, la gent, hi ha algú que guarda taps, hi ha un forat negre de taps...
Però és que ara cau l'aigua.
És horrorós. Ara,
som
és
més ecològics, però som... Però...
El producte...
Però morirem.
Sí, exacte. No,
molt bé, molt bé.
Et vas clavant el tapet aquí al... oi, a la barbeta i no serveix gaire de res. Bernat de Déu, a veure...
Comunistes.
Avui et deixem en Malcom Otero, que diu que vol comentar el que hagis de dir. En fi, avui som a la setmana del llibre en català, ja ho sabeu, serem aquí fins 6:45 de la tarda. Però nosaltres ens preguntem, clar, per què són els llibres? Doncs per llegir. Ara bé, us heu preguntat mai, carai, per què hem de llegir? Avui la resposta no us la donaré jo, sinó us la donarà, o encara obrirà més preguntes, una resposta reflexionada o preguntes reflexionades a aquesta pregunta que ens la porta en Bernat de Déu. Per on comencem això? Perquè Déu-n'hi-do, no?
Obriré preguntes. Es nota que escoltes la secció.
Home, per favor, t'imagines?
Així m'agrada. A veure, és una pregunta aparentment molt fàcil, sobretot si la fem en un entorn on llegeix pràcticament tothom.
Aquí sí,
està...
juguem a casa avui.
Aquí juguem a casa. Però la prova de que no ho és tant és que sempre la contestem per negativa. És a dir, diem que cal llegir perquè si no llegim no serem formats, o fins i tot quan els professors volen, o abans volien fer un xantatge a un alumne, li deien que si no llegeix no tindria un bon futur, no tindria una bona carrera, o no podria assolir un cert estatus social. Per tant, la responem per negativa. O a vegades, quan la responem per afirmativa, diem autèntiques bajanades, com que llegir, per exemple, val molt la pena per ser feliç. La qual cosa és una estupidesa, perquè, diguéssim, hi ha un terç, segons el baròmetre del gremi d'editors d'usos de lectura i de compra-vendre de llibres, hi ha un terç de persones de Catalunya, d'un poble més o menys desvetllat del primer món, que no llegeix mai. I entre aquest terç Hi ha gent que està bé.
Hi ha gent que està bé.
I després el tema de la formació també és un xantatge certament inacceptable, perquè hi ha gent molt formada, hi ha odontòlegs, pilots d'avions, cirurgians, fins i tot algun escriptor que no ha estat un gran lector.
Tu creus que es pot ser escriptor sense ser un gran lector?
Sí, és molt difícil.
Hi ha molts casos.
Però hi ha casos.
No. Hi ha casos, sí, sí.
Hi ha casos de gent que no ha estudiat. És a dir, l'alfabetització... és un fenomen molt històricament, a nivell, si tu agafes tota la història, molt recent. Quan hi ha gent que és molt apocalíptica pel que fa a les vendes de llibres, que això ho volia comentar i precisament fer-ho avui la setmana, i diu que es llegeix menys que mai, saps això que es diuen, diu el cunyat, perquè el cunyat sempre diu que abans es llegia molt, no? Sempre, en el futur es llegeix més.
I el cunyat no llegia ni abans ni ara.
Exacte. I l'alfabetització mundial a Occident... d'homes i dones arriba segurament a meitat del segle passat, amb la qual si tu preguntes, si tu li diguessis a Plató, Aristòtil o a Kant que estem fent fires dels llibres i que venen milers de persones a comprar els seus llibres o centenars de persones a comprar els seus llibres, perquè molts dels llibres que la tradició filosòfica van fer o es va escriure fa segles eren escrits per 10 persones o, 20, o una vintena de persones o una escola, si et digués, si els diguessin als novel·listes que avui es poden vendre 1.000 o 2.000 o 3.000 llibres o 100.000 si és un hitàs,
no s'ho creurien.
Per tant, jo crec que és molt millor no enganyar-nos i deixar de fer aquest xantatge. Primer, sobretot als alumnes, no? Aquest si no llegeixes és una mala manera de contestar una pregunta.
És poc atractiu, també.
Sí, clar, si no llegeixes seràs un desgraciat. Dius, home, doncs no és la millor manera de fer que l'alumne o que qualsevol persona guanyi plaer lector. I després, també cal recordar una cosa que és molt important. Llegir llibres és un plaer, però és un plaer que costa.
Sí, és a dir, és un esforç.
Una de les coses contraculturals que té la lectura i que duri és que per llegir necessites molt temps. I, per tant, llegir... Per què llegeix més, sobretot, per exemple, a Catalunya passa molt la gent jubilada? Home, doncs perquè té més temps.
Jubilada i a vacances, que tots sempre diem què faràs a vacances aprofitar per llegir?
Exacte.
Perquè tens temps.
Exacte, tens temps. I el temps és un luxe. I hi ha certs llibres, si tu vols llegir La muntanya màgica, necessites una setmana, si ets bon lector, una setmana, i si ets un lector més ocasional, dues setmanes. I si necessites llegir un llibre totxo de filosofia, necessites molt temps. Per tant, diguéssim, llegir cal dir que és un esforç, cal dir que és un esforç que porta molt gaudi, però mai s'ha de negar aquesta capacitat d'esforç. A mi, li deu passar al Malcolm, em sorprèn molt la gent que, sobretot a Sant Jordi, demana o va comprar un llibre per algú que no li agrada llegir. Que és una expressió que sempre m'ha cridat l'atenció.
Però això es diu molt, Sant Jordi.
Perquè
no li agrada llegir.
Clar, tu no vas mai a un restaurant amb gent que no li agrada menjar. No? Has anat al... Li has dit mai a un cambrer, porta-li un plat al meu amic.
No, no perquè ja no vaig a dinar amb gent que li agrada menjar.
Exacte, tu vas amb gent que disfruta.
Que disfruta menjar.
O un llibre que enganxi, un llibre que sigui fàcil. Segurament no serà un llibre bo. Hi ha llibres bons que tenen una trama enganxosa o una trama en suspens, no? Però, en general, jo crec que val la pena reivindicar que llegir és un esforç, que els grans llibres de la literatura requereixen un esforç i que, sobretot, una de les coses que vull reivindicar per respondre a la pregunta d'avui, que és una de les meves especialitats, com saps, que és canviar la pregunta. És a dir, a mi no m'agradaria preguntar per què cal llegir, perquè, com et dic, entrem en aquesta lògica d'obligatorietat. Hi ha coses que s'han de fer obligatòries, eh? No, això no m'estic fent el hippie, eh? Però sí que és cert que predisposa un rebuig, no?
Si
no fas això, seràs. Dius,
quan ets canalla, en general, si t'imposen una cosa, el que tens ganes és de córrer en sentit contrari.
Però m'agradaria reformular la pregunta per una pregunta que a mi em sembla molt més interessant, que és què ens passa quan llegim?
Bona. Què ens passa quan llegim?
Perquè és molt diferent. Si t'hi fixes, aquí traiem... diguéssim, traiem
l'obligatorietat,
no? Traiem, diguéssim, la persona superior, una persona que llegeix molt i es creu superior és molt molesta, o som molt molestos, en general. Sí, perquè som molt... Perquè, clar, has invertit tantes hores que dius, home, almenys...
A més que llueixi, tu.
Que et puguis fer una mica el xulo, no?
Es noti l'escola.
Doncs què passa quan llegim? I aquí és una mica la gràcia de... Jo crec que també els professors i des de l'educació s'hauria d'entrar per aquest qüestionament, perquè... quan llegeixes passa una cosa molt interessant que ara et semblarà una xorrada i quan te la diguis una xorrada, però que em sembla que dir-la avui en dia als nostres temps és molt important. Quan llegeixes, no ets tu.
Epa,
quan llegeixes,
això m'interessa.
No ets tu. És a dir, en general, el protagonista de la teva vida filosòfica mental ets tu. Tu et lleves i dius, tinc gana, vaig esmorzar, tinc la barba llarga, m'he d'afeitar, he d'anar cap al programa perquè hem de preparar el programa per les 4 que comencem i avui no tenim tal o qual... saps? El protagonista ets tu. Mm-hmm. I és normal que sigui així. I tots els productes que acostumes a comprar, perquè el llibre també és un producte...
Tu ets el prota.
Tu ets el prota. El llibre, jo diria que és dels pocs objectes de consum on el protagonista enterament no ets tu. Per això també em fa molta ràbia quan la gent diu jo busco un llibre que parli de coses que m'interessen.
Però si no? Això ja ho tens tu.
Exacte.
Viu altres vides.
O vull un llibre de la generació tal. Per això quan es parla de generacions de lectors em poso molt nerviós, perquè un llibre és bo, evidentment, és, no t'has de llegir La crítica de la raó pura quan tens 6 anys, no? T'has de llegir llibres sí, que sí. Et toquin, no? Però això del llibre t'ha de parlar tu. Els llibres no ens parlen a nosaltres. És a dir, la majoria d'escriptors, com et deia abans, escriuen en un entorn i per una gent, fins i tot els contemporanis, que no som nosaltres. Mm. És a dir, quan un filòsof diu allò de Plató parlava per nosaltres, no. Plató parlava per una determinada ciutat, que és la del 5 abans de Crist d'Atenes, per una sèrie de gent que sabia llegir, que era el 0,0001 de la població, i sobretot per la gent rica. Mm-hmm. Per tant, i parlava d'un món que no té res a veure amb tu, però, evidentment, que tu el pots llegir per contrarrestar justament el que estàs veient. Però aquesta idea dels llibres ens parlen a nosaltres, també borrem-la. Perquè ens fa un flac favor, no parlen de nosaltres.
No, perquè ens quedem en el nostre món endèmic, no?
Exacte.
El que passa és que jo vaig puntualitzant alguna cosa del que diu. No, la lectura, com ell diu, és una activitat activa, no passiva. Quan veus una pel·lícula és molt més passiva, mm-hmm. Quan és una sèrie. Però també té una cosa que... Cada lectura és diferent perquè tu has de crear una part del que està... Vull dir, no està tot en el llibre. Tu has de crear, imaginar com són les coses... Vull dir, per això quan veus després una pel·lícula d'un llibre que has llegit, tot és totalment diferent de com t'ho havies imaginat. Tu has de posar de la teva part. Per això tu sempre crees una mica. Per això no cal que parli de tu, perquè
veritat.
Tu ja estàs posant una mica de cosa teva.
Exacte. De fet, mira, venia això que diu el Malcolm Beatom per una cita que quan parlo d'aquesta veu que ens parla quan llegim, d'aquest no sé nosaltres... que està molt bé perquè també en temps d'hiperindividualisme està molt bé fer una activitat on tu no siguis el protagonista, però tu hi siguis, perquè aquesta és la gràcia de la lectura. Nosaltres hi som plenament, però no som líders, per dir-ho així. Però hi som plenament, ara ho deies. No? Nosaltres hi posem part, però nosaltres no és el protagonista. Hi ha una cita molt interessant de Schopenhauer que refereix a aquesta idea. Diu, quan llegim, hi ha una altra persona que pensa per nosaltres. Nosaltres només repetim el seu procés mental. És el mateix que fa l'alumne quan aprèn a escriure, seguint amb el seu llapis les línies traçades pel professor. A una persona que llegeix molt, sovint li passa com la que condueix tot el dia i quan vol caminar no se'n recorda. És una frase molt atraient, té molta gràcia, Schopenhauer té molta gràcia, però en la línia del que deia el Malcolm, jo crec que és una mica incompleta. Sí que és cert que quan llegim, la veu que sentim és la d'un altre. De fet, si t'hi fixes, quan llegim no sentim la nostra veu. De fet, tenim veus ideals.
Oh, i tant.
Jo tinc, per exemple, quan llegeix una narrativa, hi ha moltes veus d'actor...
Que els hi poses?
Que els hi poso.
Ah, que fort. Jo no, eh? Jo crec que me'ls invento.
O és una veu neutra, però hi ha una veu. I és una veu que no és la teva.
Cert.
Eh? Que et passa, sí, que et passa quan llegeixes, evidentment, amb veu alta, no? Però quan llegeixes per tu, hi ha una espècie de tercera persona estranya, que és aquest semijó que volia descriure, no? Mm. Que llegeix per tu. Però no estic tan d'acord amb la comparança que fa Schopenhauer, de dir, no, només estem, diguéssim, acompanyant la veu de l'autor. Per això deia que la lectura és interessant, i ara ve la segona part de la secció d'avui que volia dir, la segona part de l'argumentació que vull fer. La lectura ens permet no ser nosaltres, però ens obliga a tornar a nosaltres. És a dir, la lectura et fa no ser tu, perquè quan estàs llegint La muntanya màrgica, doncs el protagonista és el Hans Castorp, no ets tu, però després, quan acabes el llibre, has de tornar a tu. Perquè l'experiència que has llegit, per dir-ho així, un bon llibre, què fa un bon llibre? Justament quan diem, hòstia, aquest llibre m'ha deixat una pel·li, no? M'ha deixat esbatanat, m'ha deixat... Ah, torna a tu, i aquest decalatge que deia entre la veu de l'autor que has escoltat tu i aquesta lectura, aquest rumiar que fas, és el que és interessant de la lectura. Mm-hmm. Llavors, què ens passa quan llegim? Que, per una banda, no som nosaltres...
Però, per altra banda,
i per altra banda,
el nostre jo, no?
Som super nosaltres. Perquè, en un primer moment, llegim des d'una alteritat que no toquem, perquè, clar, de la majoria d'autors que estan en aquesta fira no en queda ni la pols, no en queda ni l'esperit ni la tomba. Per tant, ens dona l'oportunitat de no ser nosaltres, de no, fins i tot de no identificar-nos amb una narració. Jo també combato molt aquesta idea de que, per això et deia que odio tant aquest tema de les generacions i la lectura. No? Jo m'agrada molt aquesta, el fenomen Sally Rooney, no? M'agrada molt perquè parla de dones de 30 anys. Això és terrible. Perquè, clar, si ens hem d'identificar socialment o moralment amb el que llegim, l'hem cagada, perquè ja podem eliminar És a dir, André Gide, a mi em sembla un autor esplèndid, però era un il·lustre fill de puta. Perdó, per, que sé que és horari protegit. I hi ha molta gent, hi ha molts, no cal dir filòsofs, que jo admiro moltíssim, perquè eren uns autèntics palacanyes. Mm. Per tant, amb un llibre no t'has d'identificar èticament. Aquesta idea dels valors del llibre és, jo la considero, nefasta. Però sí que et permet una cosa que és enterament moral, que és, com et deia, no ser tu el protagonista. I en aquest sentit, jo diria que el llibre és segurament l'únic objecte de consum que tenim on el protagonista no som nosaltres. Mm. Abans parlàvem del menjar, no?
Sí, sí, sí.
Menjar, el protagonista és el xef, però al final...
Ets tu, el ets qui viu l'experiència.
De... Tu comparteixes els teus plats per Instagram, nosaltres compartim, evidentment, per dir que una mica que els hem triat nosaltres, no? Mm. Però allà el llibre, tu, el teu jo està certament perdut, mm. no? Per tant... Però clar, al final, el boomerang torna. Quins són els... Què és el que ens passa quan llegim? Que ens oblidem de nosaltres, però en aquest retorn a través del text som més nosaltres que mai. Perquè aquí és quan el llibre ens ha ensenyat una cosa. Per això és molt important, una cosa que cal reivindicar també en un entorn lector, que insistim molt en llegir. Però hi ha una cosa molt més important que llegir, que és rellegir.
Rellegir.
Ojo, rellegir.
Malcolm, vas fent que sí amb el cap.
Sí, i a més jo penso que té una cosa a la lectura, que és, té... Mira, a mi caminar m'agrada, però estàs massa temps en el mateix entorn. Vull dir que estàs massa temps mirant el mateix arbre. I m'agrada més la bici, per exemple, perquè estàs...
Vas més ràpid canviant d'ambient.
I crec que la lectura és la velocitat perfecta per entendre i reflexionar el temps.
Exacte.
Vull dir, i això... retroalimenta una mica, per això és aquesta part teva que tu vas, és perquè tu hi ha una velocitat de per això el cine és massa ràpid i a vegades has d'aturar...
Perquè el tempo del cine també el marca un altre, i la lectura el marques tu.
Exacte. Llavors la conya de rellegir és que et permet, en aquest sentit del boomerang, et permet veure com tu has canviat a través dels anys que llegies el llibre.
Que bonic això, és veritat.
Jo faig un exercici que és de friqui absolut, que és cada 5 anys de la meva vida, des que en tenia 18, llegeixo tota la recerca del temps perdut. Que evidentment és...
Això ho havies dit algun cop.
I és molt interessant perquè, clar, evidentment el llibre no us l'he de presentar, és un dels llibres més extraordinaris de la història universal, però és molt interessant veure com cada 5 anys t'identifiques amb un personatge diferent.
Ah, sí,
És a dir, aquesta bàsicament és la història, una història en primera persona d'un home que s'enamora. S'enamora de dones curioses, diguéssim, i d'una manera encara més curiosa. Clar, quan ets molt jove, és molt normal que tu t'identifiquis amb el Marcel, que sabem al final que és ell el protagonista, puc fer l'espoiler perquè el llibre té uns anys. Per tant, tu sempre t'enamores d'aquí pateix, de l'home que estàs... Però després hi ha una sèrie de personatges sòrdids que dius, hòstia, aquests tios què foten, no? Enamorant-se d'aquesta senyora, fotent el ridícul d'aquesta manera. I hi ha un dia, quan
moments de la teva vida que dius,
ai... Quan tens 35, 40 anys, que dius, hòstia...
Estic empatitzant
aquí. Ja no soc... Ja
no són tan sòrdids.
No soc el prota, soc aquell senyor que està allà esperant a la finestra a veure si l'Audet tanca el llum.
Totalment d'acord. A mi em passa amb l'Ulisses, perquè és el
home,
sí,
perquè el dono classe de l'Ulisses.
Cada any, no?
Cada any el llegeixo, sí. I dono classes, vull dir que és un dels meus temes, i cada cop que el llegeixo canvio de personatge i cada cop estic més lluny dels personatges principals. Vull dir que cada cop soc més aquell personatge...
Som actors secundaris. Sí.
Bueno, com a la vida, no?
Secundari a la meva vida, sí.
Som
vida.
Els Michael Caines de Catalunya.
És que ens hem posat a lloc, saps? Nosaltres, temps.
Llavors, avui una mica fent la secció, no semblava una secció de filosofia, però sí que és una secció de filosofia, perquè la majoria de promocions que es fan de la lectura, per mi, són molt equivocades. Perquè es fan, o des d'aquesta cosa prohibitiva de si no llegeixes seràs... encara que es digui d'una manera molt amable, o llegeix per gaudir, per disfrutar, perquè trobaràs, perquè trobaràs... No, no, no. La gràcia de llegir és que no saps el que trobaràs. La gràcia
sí,
de llegir...
Sí, sí.
I després cal recordar una cosa important, també en un moment d'eufòria de consum. Llegir és difícil, i no passa res. Llegir,
oh, clar, que costa una història, però perquè també estem molt acostumats a que les coses no ens costin gens i ens vinguin totes, eh?
Exacte, exacte. Llavors, quan sobretot amb els nanos petits doncs, iniciem un procés cap a la lectura, hem de tenir en compte això. No caurà, diria, en xantatges, recordar que això és un esforç, però que al final aquest esforç val molt la pena, perquè permet una cosa que, a més, als nanos els agrada, que és de tant en tant oblidar-se d'ells mateixos.
I als adults també, eh?
I als adults també.
I als adults també. És un gran refugi, també. Això de poder fer. En el cas concret teu de llegir filosofia,
home,
per què cal llegir filosofia? Tot i que no és la pregunta que hem plantejat, eh?
Perquè llegir filosofia és ideal per... I conèixer filosofia és per entendre que pensar gairebé sempre és pensar d'una altra manera.
Ara és encara més difícil, eh?
Sí, clar.
És encara més difícil, però mal filòsof és, en la línia del que et deia de la identificació amb el text, el filòsof que tu llegeixes i dius, ah, sí, jo això ja ho havia pensat. Primer, perquè segurament tu no ho havies pensat, perquè no ets Immanuel Kant, amic meu. No, hi ha molta gent que s'ho pensa.
Sí, sí, sí.
O sigui, és molt important conèixer la història de la filosofia, sobretot per no, quan tu creus que t'inventes una pregunta...
Això és un clàssic, eh?
Saber que se l'han inventat al segle XVI.
Exacte, exacte. Que hi ha molta nova generació, també, això.
Llavors la filo, sobretot, et permet i aprens a pensar que, sobretot, pensar es fa violentant el que tu penses. Les persones que es creguin, que busquin confort, que n'hi ha molt en la filosofia, estan en el cantó equivocat, que vagin a una altra secció. La filosofia ens ha de violentar, ens ha de fer pensar i evidentment, ens ha de fer hipercrítics. I per això val molt la pena, val molt la pena llegir-la, perquè la filosofia, i això val la pena que els professors també ho recordin, els alumnes, necessita molt esforç, però és meravellosa. T'ho passes teta.
Què ens passa quan llegim? M'agrada molt reformular la pregunta. Mm-hmm. Què ens passa quan llegim?
I si voleu, per cert, comprar un llibre de filosofia, un bon amic acaba d'editar editorial Lapislàzuli, un molt bon llibre per començar a llegir filo, que és La defensa de Sòcrates de Plató.
La defensa de Sòcrates de Plató.
De Plató, que s'acaba de traduir en una versió magnífica de l'Eloi Creus, que ha fet una feina esplèndida, molt bé l'Eloi, que és un dels nostres filòlegs més eminents. I La defensa és un llibre molt, molt bonic, perquè és un llibre molt literari. La defensa explica bàsicament el judici de Sòcrates, en el qual és condemnat a mort, un judici en el qual Plató hi era, i Plató fa una espècie de, ara en diríem, reportatge de tota la diguéssim, el cas que fa Sòcrates de si mateix. És, per dir-ho així, la Bíblia dels filòsofs, i és un text aparentment molt senzill, perquè Sòcrates ho diu a l'inici del text, s'adreça als seus companys i als seus conciutadans com si estigués al mercat, però clar, després quan va rascant, amigo, mira, 2.500 anys després encara ens hi veurem.
Exactament, 399 abans de Crist.
Exacte, el 399.
Defensa de Sòcrates, de Plató, Lapislàzuli. La teniu aquí, en aquesta setmana del llibre. Avui ens ha visitat en Bernat de Déu i ens ha reformulat la pregunta, què ens passa quan llegim, preciós.
Ole.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Malcom, et quedes o...?
Bueno, jo puc quedar una estoneta.
No tens feina, tu.
Alerta, perquè ara, de seguida, parlarem de la importància d'escriure a mà. Ho farem amb una doctora en psicologia i pedagoga.
A
importantíssim.
A favor.
Això d'escriure a mà. Que sí, que està molt bé picar l'ordinador, que si les tablets, hem d'escriure a mà i en paper i boli. De seguida us expliquem aquests beneficis. Ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Atenció, jugadors i desenvolupadors. No us perdeu Indie Dead Day, l'esdeveniment més important de videojocs. Vine a la Farga de l'Hospitalet del 27 al 29 de setembre i podràs conèixer creadors, provar jocs únics i participar en tallers i conferències del sector. A més, hi haurà una fira d'ocupació perquè puguis trobar la teva oportunitat laboral. Compra les teves entrades ara a indiedeadday.es.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius... Si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
La Franz Schubert Filharmonia obre temporada l'1 d'octubre al Palau de la Música Catalana amb el mestre Tomàs Grau i la colpidora cinquena sinfonia de Mahler.
Una epopeia musical que transcendeix l'espai i el temps i la converteixen en una sinfonia imprescindible que ressona a l'ànima.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 6:45, Espanyol-Vilareal.
Els pericos volen mantenir la ratxa de victòries a casa.
Avui, a partir de 6:45, Espanyol-Vilareal.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
A peu, per on el lloc els duia, els escriptors polien i polien els camins, fins que, com unes vetes d'or, els camins els encegaven. De Pagèsiques, de Pere Jaume. Setmana del llibre en català.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio...
amb la literatura.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio.
El Catalunya Nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 quarts tocats de 6 de la tarda. Ja us sabeu que som a la Setmana del Llibre en Català. Fins aquí una hora hi serem, fins a 3 quarts de 7 de la tarda. I avui volem reflexionar sobre l'escriurama, perquè dies enrere la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puig-Guitart, ens deia això quan parlava de la gent que té molta afició a queixar-se sempre de tot.
Una de les eines seria, vinga, m'obligo cada dia al vespre amb una llibreteta que tinc a la tauleta de nit a apuntar 5 coses que m'han passat positives.
Ho has d'escriure?
Ho has d'escriure.
De puny i lletra, eh?
Sí.
No val dir-ho en veu alta, no, perquè... amb la parella...
Aviam, això ajuda, però jo el que et diria ho has d'escriure. I el que diuen els estudis és que nosaltres encara aquest cervell que tenim no, encara no és prou digital. No és el mateix escriure amb un mòbil, amb un teclat, que quan estàs fent aquesta psicomotricitat fina.
Així ho fixem a la memòria, eh?
Exacte, diu que s'integra molt més.
L'Helena ens deia que no és el mateix escriure amb el mòbil o amb un ordinador que escriure a mà, lletra per lletra. El nostre cervell no és prou digital, deia, i aquesta psicomotricitat fina fa que l'aprenentatge quedi molt més fixat a la memòria. Aquí, ara mateix, parlarem amb algú que va dient que sí a tot i que segur que té ganes d'afegir-hi més coses. Maria Jesús Comelles, bona tarda.
Bona tarda. Això de que dic que sí a tot, no sé quin sentit hi ha al darrere, però cap important, cap problema.
No, que dius bona que sí tarda. A tot el que deia la nostra psicòloga. No que sí a tot en general.
Val. Bueno, en general, perquè hi ha una paraula que m'hi ha sobrat i que, bueno, aviam...
Quina?
Cadascú fa el seu... Prou, que no tenim el cervell prou digital. És que jo no el vull tenir sempre massa digital. O no vull tenir-lo totalment digital. Perquè si representa que hem d'escriure perquè no és prou digital, ja l'hem vessat, perquè quan sigui prou digital ja no escriurem. Jo penso que no hem de contraposar una cosa en l'altra.
És una bona reflexió, així d'entrada. Maria Jesús. La Maria Jesús Comelles és pedagoga, sí. És doctora en psicologia, ha estat mestra de primària i secundària durant una pila d'anys i també és professora universitària. Maria Jesús,
ja no em deixen, ja no em deixen, perquè tinc 81 anys, ja no em deixen. Però, bueno, continuo.
Has de descansar. Aquí. Maria Jesús, has de descansar. Sí. Escolta'm, tu ets una fan convençuda...
No. Digues.
No, que et deia que tu ets una fan convençuda de l'escriptura a mà, oi?
Oh, i tant. És a dir, jo hi trobo, si és pensant-hi, evidentment, perquè em veu trucar i penses i reflexiones per no divagar o per no anar de pal a pal, hi he trobat 27 arguments a favor de l'escriptura, amb el llapis, amb color, amb instrument, diguem-ne, amb la mà, motricitat fina, i n'he trobat 7 a favor de l'ordinador.
Sí.
Perquè veure l'ordinador és important, és necessari, jo penso, o en tot cas és molt útil, perquè pots corregir, pots inserir-hi textos, i no hi ha cap problema, i també ens ajuda la digitalització i ens ajuda a fer els dits, també. Vull dir que també hi ha motricitat fina.
Maria, però és què motricitat... passa si escrivim una cosa a mà respecte al fixar el coneixement, per què ens passa això?
Bueno, perquè és més lent, la frase és més lent que... pots anar molt de pressa i els que teniu ja molta pràctica havent fet mecanografia o haver entrat en l'ordinador, escriviu molt de pressa amb el teclat. Però en el moment en què tenim un instrument que s'ha d'esborrar, que si és bolígraf, doncs llavors és més complicat, rumies una mica més, vas més a poc i t'atures abans d'escriure una frase a veure què és el que hi estàs posant, perquè si no l'has d'esborrar. És a dir, és una doble tasca. Ara, jo hi veig, a més, moltes avantatges i, sobretot, moments en els que jo penso que és imprescindible. Per exemple, el que seria molt imprescindible, anem d'excursió, si tenim paper i llapis, si tenim aquests blocs petits o aquests de... i tenim colors, podem fer un dibuix a la natura. Quan els centres educatius van de colònies, quan l'escoltisme, centres d'esplai, van a fer alguna activitat, si tenen paper i llapis, tenen moltes més oportunitats, fins i tot, de posar-se en rotllana, d'escriure un paper, de passar-se el paper, de fer-se notes, d'escriure pensaments, canviar els pensaments, tot això és amb un ordinador, no es pot fer.
En Quim Pagès, el nostre estudiant en pràctiques, ha sortit al carrer amb aquesta pregunta. Mira, fixa't el que ens han dit. Li han preguntat a la gent, i tu, escrius a mà?
Sí.
Sí.
Depèn de per què, sí.
A mà no. Què escrius a mà?
Pues escribo postales.
També alguna carta, però poques, perquè cada vegada pues, amb el WhatsApp i els Instagrams i tot això.
A veces escribo postales cuando voy de viaje.
Notes, apuntes. Si li he de dedicar alguna cosa, per exemple, aniversari o alguna persona especial, potser sí que ho escric a mà. La verdad es que siempre he escrito a mano. En ordenador, no, para hacer trabajos y así sí, pero siempre hago un primer boceto a mano.
Creus que escriure a mà et fa retenir molt més les coses?
Sí, bastante más. Pienso que escribiendo a mano, con solo dos veces, ya me ahorro tener que memorizar lo que leyendo sería media hora.
Sí, per estudiar, per retenir millor la informació, sí que escric a mà els resums. Encara que trigui més temps, trobo que és la millor manera.
Ah, oh, sí, clar, una llista per anar a comprar sempre va bé, no? Així no et deixes res.
T'ha sorprès aquestes respostes, Maria Jesús?
Gens ni mica, gens ni mica. I el que penso és que és aquesta, que és molt més versàtil, és molt més útil, ocupa poc lloc, si tens una llibreteta sempre pots anar prenent notes. Jo penso que és un instrument que, a més, desenvolupa una motricitat fina molt més global, diguem-ne, de dits de les articulacions del canell, i la memòria és diferent. La memòria que es va, diguem-ne, incorporant a través de l'ordinador és molt diferent, és més planera, diguem-ne, més plana. No un encefalograma pla, però és menys rellevant que aquella memòria que quan aixequem el llapis més alt, més baix, rodones... És una multiplicitat de moviments que es fan amb cada una de les grafies que permet que després la memòria quedi molt més fixada. Això és indiscutible.
És important per firmar... també aprendre a fer bona lletra, és a dir, la cal·ligrafia?
Bueno, és que si vols comunicar-te la lletra no s'entén, serà mala comunicació d'alguna manera, no? Això està claríssim. Llavors, el que jo no aconsellaria seria el que en altra època ens feien fer molts pàgines i pàgines de llibretes que eren de cal·ligrafia i palito, palito i gusanito, que em deien nosaltres, no? És a dir, ara... si no s'entén, no cal fer l'esforç aquell que rep la informació, sinó preguntar, escolta, torna-ho a escriure sota, no cal esborrar, no cal repeteix el text, cal fes-ho més vegades, si no atura't, hi ha la goma també per esborrar si cal, però sobretot és que sigui realment una comunicació eficaç, i aquesta seria la que és important d'aconseguir a través de l'escriptura.
Perquè tu em deies, també escriure a mà ens fa pensar més les coses. Fixa't al gener, que ens va visitar un altre terrassenc com tu, en Vicenç Villatoro, que acabava de publicar Urgell, la febre de l'aigua, i ens explicava justament això.
Jo escric a mà. Pla es fotia un cigarro. Doncs jo escrivia a mà.
Per reflexionar-ho, d'acord.
Per alentir.
Forçar-te tu mateix a tenir un altre ritme, eh?
Clar, no, jo crec que ens passa a tots. No ens passa tant perquè ningú escriu a mà res, diguem-ne. Però quan escrivíem coses a mà eren més lentes. El meu ritme d'escriptura pensada és el ritme de l'escriptura a mà, i per això la llibreta... La llibreta permet escriure als bars, m'agrado més, amb una llibreta en un bar que obrint...
Un
ordinador en un aeroport. No sé, allò, em semblo més jo i més de la meva època, no ho sé.
Tu, Maria Jesús, que escrius llibres, també els poses, els escrius a mà?
Tot sencer no, però fragments sí. I el llibre, o sigui, vaig sempre en paper també, perquè a més de que estàs en el bar i pots anar escrivint, et fan esperar doncs en una reunió, mentrestant pots anar prenent notes, i sobretot permet no només paraules com a idees que després ja desenvoluparàs, sinó també frases curtes, paraules d'aquelles que et venen al cap de cop i volta i dius, ostres, aviam, a partir d'aquí deixaré anar la idea. Doncs si no tens l'ordinador davant, jo inclús tinc una llibreta a la tauleta de nit, hi ha vegades que em desperto, escric el que em ve al cap i tanco el llum i procuro tornar a dormir, que no se m'encadeni llavors durant la nit masses interrupcions.
Maria,
però
Jesús,
quan
Comelles...
vaig amb el cotxe, m'aturo, per exemple, en gasolineres... Sí, sí. I l'altre dia em vaig adonar que m'havia deixat la llibreta i vaig anar a una gasolinera a comprar-ne una. I em van dir que no en tenien i vaig anar a comprar un paquet de tovallons de paper a la gasolinera perquè no tenien llibretes. Em van dir, senyora, aquí llibretes no. I a l'agafar el paquet de tovallons de paper li vaig dir a la caixera, dic, miri, dic, almenys tindré paper. I em diu, escolti, perdoni, i em va donar dos folis.
Ben fet,
vaig sortir fora,
fet,
vaig escriure i vaig continuar el viatge.
Vull dir que Maria Jesús
paraules,
Comelles,
idees, molt més, perdona.
No, acaba.
No. Una altra cosa que penso que no podem, que hem de recuperar és el dibuix. Els infants no ens dibuixen. I es queden amb els dibuixos que troben en els còmics, alguns més afortunats que altres, o l'ordinador. És fonamental el dibuix per entendre la realitat, per modificar-la, veure el progrés que fa la criatura a través dels anys. Jo penso que el dibuix l'hem perdut massa. I és important recuperar-lo a l'escola, a casa. No necessita pantalles, no necessita corrent elèctrica. Vol dir que... I la criatura hi passa moltes estones. És un, diguem-ne, un recurs per l'avorriment. Agafa el paper allà, fes un dibuix.
I crea, no? I que s'estimuli la creativitat. Maria Jesús Comelles, t'he de deixar aquí perquè vull anar a fer una volteta per aquí a la Setmana del Llibre en Català, que hi tinc en Fran Domènech, però moltíssimes gràcies, pedagoga i doctora en psicologia, per haver atès la trucada a la tarda. Una abraçada.
I sobretot firmeu, que també cal firmar amb llapis.
Ho farem. Hipoteques. Apa. Adéu, Maria Jesús. Fins ara. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
On pares?
Avui he fet un nou esport, que és la processó literària. O sigui, he seguit a unes persones que han començat des de la part de baix, del passeig Lluís Companys, i he anat veient com anaven aturant-se a les paradetes. I
però han comprat o no?
Han anat comprant, i és el que m'està passant, que estic veient a gent amb moltes bosses, i a mi el que em demana el cos és obrir aquestes bosses, per demanar-los a la gent què és el que porten a dins. Jo ara tinc aquí a la Mar, com estàs, Mar?
Molt bé, bona tarda.
I també tinc a la Titi.
Hola, bona tarda.
I ara el que farem és obrir aquestes bosses que porten i que ens expliquin què és el que han comprat. A veure, Titi, tu què has comprat?
Ui.
A veure, he comprat un llibre que ha publicat Coma Negra sobre Salvat Papasseit fa
molt bé.
Poc.
Imagina't.
Sí, he comprat després dos llibres infantils que m'han agradat moltíssim, un àlbum il·lustrat i un altre àlbum il·lustrat.
No han parat, no han parat.
I després el Tots ocells, de traducció de Castellà Genevat, que també acaba de sortir.
És una bona compra, Malcolm?
Molt bona compra. Estem molt
és una molt bona compra, segons
què
Malcolm.
Què ha de fer, si no, tornar-lo?
No, clar, bueno, ja està fet. Mar, tu què?
Jo he apostat per la literatura infantil i juvenil, que m'agrada moltíssim, tot i que estic a punt de fer 50 anys, i he triat Tres cops de sort, de Sheila Tourneidge, no sé si pronuncio bé el seu cognom, i després
perfecte.
He agafat un còmic, Elles, de l'editorial Base, i he agafat el primer volum.
Molt bé, doncs ja veieu, ens hem ficat aquí a dintre d'aquestes tote bags, que hi ha molta gent que les porta. Elles dues són també un exemple de la Catalunya dividida, de la qual sempre parlem aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, pel que fa a subratllar llibres. La Mar és partidària o no de subratllar llibres?
Mai de la vida.
Mai, eh?
Sempre subratllats, amb llapis, això sí, i amb frases destacades i comentaris meus.
Per tant, és el que ens deia el Ricard de Males Herbes, el que fa la Titi, i la Mar, a part de no subratllar, té altres manies també amb els llibres.
Sí, no li dono moltes voltes, eh? Tinc manies, són maneres de fer. No deixo mai una tassa de te sobre un llibre. No faig cap plec a una pàgina. Què més no faig? Tampoc deixo mai un llibre a una pàgina que acabi en número 9.
Això és increïble, eh?
O sigui, no deixa mai un llibre... La Mar té bon gust, però no ens representa.
No et representa, això, eh, a tu?
No.
Tu no acabes mai el número 9. I si et quedes al 9, què fas?
He de continuar. Espero... No m'he fixat si un llibre acaba en pàgina 9. Si és l'última pàgina, com que ja s'ha acabat...
L'arrenques.
No passa res. Però abans és impossible. És impossible.
Ostres,
he de
fixa't.
Llegir, continuar llegint, encara que estigui caminant pel carrer, una pàgina més...
Escolta'm, cadascú té les seves manies, clar, eh? Cadascú té les seves manies. Fran Domènec, et deixo amb les manies d'altri.
Jo tinc moltes manies, sí.
Ja, sí. Vés a obrir bosses i després tornem a connectar. I acosta't cap al set on som aquí a Catalunya Ràdio, perquè en breu farem gloses aquí a la tarda de Catalunya Ràdio per acabar el programa. Així que moltes gràcies, Fran. Ens sentim després de l'informatiu. Fins ara.
Salut a vosaltres. Gràcies, Mari Didi, també. Adéu.
Malcolm Otero, marxa ja.
Ja marxo, no?
Ara, que per favor, has quedat amb una amiga i estàs aquí fent el tonto. Gràcies, Malcolm. Ens sentim la setmana que ve.
Adéu, apus.
Nosaltres fem una pausa, anem al butlletí informatiu i a la tornada, alerta, Carme Sansa. Parlarem també amb l'Anna Priscila Magrinyà, que farem l'última i marxem amb ella. I acabarem amb gloses.